Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de gorra i ulleres de sol. La calor serà avui encara més acusada que ahir, amb una forta irradiació solar.
Bon dia, hi ha un incendi ara mateix molt important a la zona de l'Ebre que crema i que té un potencial de destrucció de 20.000 hectàrees. És un dels pitjors incendis dels últims 20 anys a Catalunya. És l'abast del foc que crema la Ribera d'Ebre encara sense control i que el tancament i que ahir a la nit ja havia calcinat més de 3.600 hectàrees. El focus del foc va començar ahir a 2:45 de la tarda als afores de la Torre de l'Espanyol, això és a la Ribera d'Ebre, i en només 7 hores ja havia cremat aquestes 3.500 hectàrees. Una de les conseqüències més dramàtiques d'aquest incendi és que una granja sencera d'ovelles s'ha cremat i amb ella aquestes, totes les ovelles que hi havia a la mateixa explotació agrícola han mort calcinades per les flames. Això a mi m'ha despertat un trist record personal de quan a casa meva, que teníem granges de pollastres a Pals, algunes vegades, repetides vegades, s'havien inundat, però una de les més dramàtiques que recordo eren les granges de casa meva amb flames i amb tots els animals també calcinats. Per tant, em puc fer una mica la idea del que està passant aquest pagès. La cara positiva d'això, si és que la té, per cert, l'incendi encara no està controlat, però deia, la cara positiva d'això, si és que la té, són d'aquestes coses que a vegades també segueixen fent-te creure una mica en la humanitat. A Twitter llegeixo un usuari que es diu Soler de Nuc i diu, algú em podria posar en contacte amb el ramader que ha perdut el seu ramat? Nosaltres, des de Soler de Nuc, ara i aquí, engeguem una campanya per aconseguir que, malgrat la desgràcia, l'explotació torni a tenir ovelles. Qui s'apunta? I va passar molt poca estona quan li van contestar amb el compte oficial de l'Ajuntament i va passar molt poca estona quan li van contestar un altre usuari, Abel Paraire, diu, nosaltres posarem desinteressadament i amb el vistiplau del ramader unes quantes xaies per tal que comenci a regenerar el ramat. En Dani Forcadell li deia, també m'apunto. La Raquel Serrat deia, i tant, nosaltres també. Un altre, en Joaquim Vidal, del Baix Empordà, diu, des del Baix Empordà farem el que podrem per aquest company, compteu amb mi. Una altra usuària, en aquest cas, deia, endavant, ens hi apuntem. Després un altre usuari els felicitava i un altre deia, jo no tinc ovelles però m'apunto a col·laborar. Més usuaris que deien, jo també vull ajudar. D'altres que ja oferien directament diners per poder comprar animals. Un altre diu, xaies de Rocabruna, així farem. Etcètera, etcètera, etcètera. I així, desenes, desenes, desenes de comentaris. Deia al començament d'aquesta portada, quan pensava en les flames devorant aquesta explotació ramadera, deia que era capaç d'entendre una mica el que estava sentint aquest pagès i certament és emocionant recordar aquests moments que un ha viscut i que han sigut durs quan veus la onada, aquesta onada de solidaritat, de col·laboració que hi ha en aquest país. Doncs sincerament, el que deia al principi, convida a pensar que encara tot i les coses que hem viscut, encara hi ha esperança. 8:04.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Anem amb els titulars del dia. La Dolors Bassa ja és interna de nou a la presó del Puig de les Basses de Figueres. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Els presos polítics han passat la primera nit a les presons catalanes, els homes al Lledoners i les dones, en el cas de Carme Forcadell, a Mas d'Enric i Dolors Bassa, a la presó de Figueres, a Puig de les Basses. Esperant-la, hi havia una vintena de persones que han fet soroll per animar-la. Entre ells hi havia la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, que ha recordat que el fet que els presos esperin la sentència a Catalunya és un dret i no una concessió.
Efectivament, recordem que els presos no són a casa, són a la presó. Dos detinguts a Palamós, després de les càrregues dels Mossos d'Esquadra. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia des de Palamós. Un dels bars del municipi estava obert fora d'hores i quan els policies locals van intentar tancar-lo, els consumidors els van començar a tirar pedres, gots i glaçons. Aleshores van demanar suport als antiavalots dels Mossos.
I no marxem de Palamós perquè l'Ajuntament i Aigües de Palamós signen un conveni pels sectors més vulnerables de la població, Maria.
Bon dia. El Fons Social està dotat amb 10.000 euros i està adreçat a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Amb aquest ajut, moltes famílies podran fer front a les despeses econòmiques de la factura de l'aigua.
I aquest cap de setmana s'han complert 3 anys dels horts comunitaris de les Arenes, Maria.
Més de 100 persones van assistir a la jornada de portes obertes celebrades el dissabte passat, on van poder visitar l'espai municipal, esmorzar i fer jocs i tallers.
I demà arrenca la festa major de Sant Pere de Begur, Pedro Ruiz.
Bon dia. Per quart any consecutiu, el diumenge s'instal·larà a la baixada del carrer 11 de setembre un tobogant d'aigua urbà. Altres esdeveniments van des de concerts, espectacles pels més petits o representacions teatrals.
Doncs no anirà malament un tobogant d'aigua urbà amb la calor que fa. Fins al d'aquí un moment també repassarem precisament aquesta calor que diem. I fins al 30 de juny es pot veure una interessant exposició de pintura a la Bisbal. Ens ho explica Manel Magrinyà des d'allà mateix.
Molt bon dia des de la Bisbal. Doncs sí, tal com comentes, la pintora hipotesa Susan Bataller exposa al Castell Palau de la Bisbal una selecció de les seves obres.
Jo vaig començar el 1990. Sí, és el recull de tota la meva vida, diguéssim. Primer va ser la poesia i després la pintura. I en aquest recull de poemes he posat un poema i el quadre. Bueno, cada poema representa un quadre, no?
D'aquí un moment, més detalls d'aquesta exposició. I ara, doncs, això, informació del temps. Actualitzem l'estat d'aquesta onada de calor que, atenció, perquè avui sembla que encara serà més fort, Albert Aparicio.
Hola, bon dia. Fins a 36 graus s'enfilarà avui el termòmetre ja de plena aquesta forta onada de calor. La xafogor també serà elevada al vessant costaner. Ens trobem en dies de forta irradiació solar i cal sortir al carrer protegits i evitar realitzar esforços o activitats físiques prolongades a l'aire lliure. A la nit també costarà dormir amb mínimes superiors als 20 graus. Aquells que vulguin passar millor la calor a la platja trobaran que l'aigua del mar encara està una mica freda, entre els 20 i els 21 graus. Demà arriba el que pot ser el dia de temperatura màxima extrema i els models apunten a que es podrien fregar els 40 graus a la zona interior de l'Empordà.
Doncs atenció amb aquesta onada de calor perquè a aquesta hora, a les 8 i 8 minuts, les temperatures que tenim ja són prou altes. Tenim 20 graus a Verges, en tenim 19 a Vilopriu, 19,2, en tenim 19,6 a Sant Feliu de Guíxols, pràcticament 20 graus també a Sant Feliu. Però atenció, perquè ja en tenim 21 a Calonge, en tenim gairebé 23 a Corçà, en tenim 21 a Palamós. Temperatures altes per aquesta hora del matí d'un dijous. Avui és 27 de juliol del 2019. Aquí comença el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques.
També volem donar les...
Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Dissabte 6 de juliol se celebra la cantada d'havaneres de Calella, la més important del país. I quan s'acaba la cantada...
Si pogués fer-me escala...
Segueix la cantada als jardins de l'Hotel Alga amb una de les integrants del cartell de la cantada d'aquest any, Neus Mar. Dissabte 6, després de les havaneres a la platja, la cantada segueix als jardins de l'Hotel Alga. Havaneres, rom cremat i Neus Mar en directe. No te la perdis.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Radio Indiana. I no paris de ballar. Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Cançó s'ha convertit ja gairebé en la banda sonora de tot el relat que té a veure amb la Dolors Bassa a la presó del Puig de les Basses, i és que la cantaven en directe la Neus Mar i en Miquel Abres en aquell programa especial que vam emetre des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses. Doncs bé, ve a tomb perquè us volem explicar que Dolors Bassa ja ha dormit aquesta nit a la presó de Figueres. L'exconsellera Torroellenca hi va arribar ahir al migdia. Des d'ara i fins que hi hagi sentència, la Bassa, la Dolors Bassa, es quedarà tancada allà. Això serà almenys fins al setembre o a principis d'octubre, que és quan s'espera que el Tribunal Suprem faci pública la seva deliberació. Per bé que hi ha veus que també parlen d'un avançament al juliol, però vaja. Veurem com va aquesta deliberació del tribunal. A l'espera de saber si la condemnen i quants anys li cauen, ahir la van conduir des de Madrid fins a Figueres. Quan va arribar la Dolors, una vintena de persones la van rebre responent a la crida de la família. I aquest és l'ambient que es podia sentir al Puig de les Basses, Dani Cortés.
Va arribar a les 15:47 de la tarda al centre penitenciari del Puig de les Basses a Figueres, després de més de 7 hores de trasllat des de la presó d'Alcalá Meco. L'exconsellera la van traslladar amb un cotxe dels Mossos sense logotip entre diversos vehicles de trànsit. Se la va poder veure somrient i saludant per la finestra. Bassa i Carme Forcadell van sortir del centre penitenciari madrileny cap a 7:45 del matí i van anar directament a Brians 2, on es va fer el canvi de custòdia amb els Mossos d'Esquadra. Van sortir poc abans de 3:45 del migdia. Forcadell en direcció a Mas d'Enric i Bassa a Figueres. A l'exterior del centre penitenciari del Puig de les Basses l'esperaven una vintena de persones que s'hi van aplegar per donar-li suport, entre ells la seva germana Montse Bassa.
Ha sigut molt bonic perquè just quan passava per aquí davant, doncs, amb la finestra en ball, que ha sigut un detall que poguéssim veure-li la cara i com és la Dolors, ens ha sorrigut. A nosaltres sí que és veritat que ens han caigut unes llàgrimes, però crec que fins i tot els periodistes us ha passat, i és que és una injustícia tan gran i és molt difícil de portar.
Bassa va celebrar el trasllat, però va recordar que no és cap concessió.
Just abans d'aquest trasllat de la Dolors Bassa a Figueres, s'havien reunit tots els presos al centre de Brians 2, on els va rebre el govern de la Generalitat sencer. A Puig de les Basses van visitar la consellera Dolors Bassa, els consellers de Treball i també el d'Agricultura.
El conseller de Treball, Shakir El Homrani, va dir que Dolors Bassa està contenta per haver tornat a Catalunya, però descontenta per no poder esperar la sentència a casa.
La sensació aquesta de que en tot moment els deien que havíem de mantenir la presó provisional per la finalització del judici, i ara que ha finalitzat el judici, la lògica donava que poguessin esperar la sentència a casa, i es troben que no l'han d'esperar. A partir d'aquí ha sigut un viatge llarg, però li ha anat bé.
I Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, va explicar de què van parlar.
Interrogant-nos amb el Shakir sobre temes del departament, a mi, per saber alguna cosa també del Departament d'Agricultura, d'aquesta onada de calor, de la previsió dels incendis, i en fi, també una mica una anàlisi que hem fet, sobretot pel fet de ser gironines, de comarques gironines, respecte a les eleccions municipals, els pactes i totes aquestes coses. Ja us dic, i ara ja ens ha dit, escolteu, encantada que us quedeu a sopar amb mi, diguéssim, si poguéssiu, però encara no tenia la cel·la, encara no li havien donat la cel·la, i aleshores han de sopar d'aviat, i doncs ens veiem aviat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El tenor i compositor català Jordi Molina presenta el seu projecte més personal a Calonge. El dimarts 2 de juliol a les 10 de la nit, en el pati d'armes del castell, Jordi Molina presenta Retrat en groc, Un viatge entre la música tradicional, la world music, la cançó i la improvisació. I el 16 de juliol, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presentarà Tossudament Llarg, un recull antològic de les cançons del cantautor empordanès més estimades pel gran públic, amb la participació dels cantants Bet, Helena Gadel i Roger Padullés. Venda d'entrades i més informació de cada concert a festivalsdecalonja.cat.
És un quart de nou del matí. Dos detinguts i un agent ferit. Aquest és el resultat de la intervenció de l'Arro dels Mossos d'Esquadra a Palamós.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Els agents han intervingut aquest dilluns a la matinada al municipi després de la trucada d'assistència per part de la policia local de la ciutat, Gerard.
A la nit de la revetlla de Sant Joan a la zona de la fira, un dels locals està obert encara que eren 3:15 del matí. Segons la normativa, l'espai hauria d'haver tancat a les 3 del matí. Per això, dos agents de la policia local van anar-hi a tancar-lo. En aquell moment, els diferents consumidors van començar a increpar els agents de seguretat, arribant a tirar pedres, gots i glaçons, entre d'altres objectes, com han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra a Ràdio Capital. Aquest és el moment publicat a les xarxes per Aaron Gómez, quan els agents dels Mossos d'Esquadra començaven la batuda.
Así estamos todos. Mira, mira, mira esto, mira esto. Mira, 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 que nos van a zurrar a todos. Mira, mira, nos van a zurrar a todos. Mira esto, corriendo, corriendo detrás de niños de 15 años. Mira, mira, mira.
Amb l'arribada dels antiavalots, els Mossos d'Esquadra van estar uns 15 minuts aguantant llançaments. A partir d'aleshores, els Arro van actuar com es pot veure en els diferents vídeos compartits a les xarxes. A partir de la intervenció dels Mossos, hi ha hagut dues detencions per desordres públics.
Gràcies, Gerard. I no marxem de Palamós perquè l'Ajuntament i Aigües de Palamós, l'empresa que gestiona el cicle integral de l'aigua, ha signat un conveni per ajudar els sectors més vulnerables de la població a fer front a les despeses econòmiques que puguin tenir amb la factura de l'aigua, Maria Montells.
Segons ha informat el Punt Avui, el Fons Social d'aquest any està dotat amb 10.000 euros i està adreçat a les persones i llars de la població en situació de vulnerabilitat. Des de finals de l'any 2007, a punt d'iniciar-se la crisi econòmica, les famílies que han sol·licitat l'ajuda han anat augmentant. Per aquest motiu, Aigües de Palamós va posar en funcionament ajuts per fer front a la factura de l'aigua. Enguany s'ha augmentat considerablement la dotació del fons perquè cap llar es quedi sense pagar el rebut. Per tal de demanar acollir-se a l'ajut del Fons de Solidaritat, les persones interessades s'hauran d'adreçar als serveis socials de l'Ajuntament per realitzar la sol·licitud i des d'aquesta àrea del consistori s'enviarà un informe a Aigües de Palamós que aprovarà o no l'acceptació de la sol·licitud al Fons de Solidaritat.
Gràcies, Maria. Però no deixem de parlar amb ella perquè els horts comunitaris i ecològics de Les Arenes han celebrat 3 anys d'existència. A motiu d'aquest aniversari, el dissabte passat es va organitzar una jornada de portes obertes on hi van assistir més de 100 persones que van poder visitar l'espai municipal, esmorzar i fer activitats i tallers al llarg de tot el matí.
El projecte d'Horts va néixer de la demanda de la ciutadania durant l'elaboració del Pla Estratègic l'any 2013 i de les entitats a través de la taula d'habitatge. Actualment els Horts s'han constituït com un espai de participació comunitària a Palafrugell que vol fomentar el lleure i les relacions intergeneracionals. Han esdevingut un punt de trobada, d'intercanvi, de cohesió social i d'aprenentatge mutu. A més, el consistori organitza xerrades i tallers per a les escoles amb la voluntat de potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts. A més, la producció d'aquests és ecològica i, per tant, respecten el medi ambient, ja que reciclen la matèria orgànica per fer el compost i no es contamina el terreny. Aquest espai d'horts comunitaris ecològics està pensat per l'autoconsum. En total hi ha 32 parcel·les de 75 metres quadrats destinades a particulars i 4 parcel·les de 105 metres quadrats i 150 metres quadrats per entitats amb finalitats socials. Actualment totes estan ocupades amb una concessió de 5 anys i les adjudicacions a particulars estan subjectes al pagament d'una taxa pública anual. Les parcel·les estan situades al costat de la via verda Palafrugell-Palamós i disposen d'aigua per al rec, un magatzem per a les eines, lavabo adaptat i zona d'aparcament. Els horts tenen una tanca verda al voltant del recinte amb plantes aromàtiques i arbust que priven que entrin els plaguicides i ofereixen protecció i multiplicació de fauna auxiliar per controlar les plagues.
Gràcies, Maria. 8 i 20.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
8 del matí, 20 minuts, el Supermatí segueix endavant. I us expliquem ara que la Festa Major de Sant Pere començarà demà mateix a Begur. Enguany repetirà el ja famós tobogan d'aigua urbà i serà el quart any consecutiu, Pedro Ruiz.
Exacte, com dèiem, per quart any consecutiu Begur tindrà un tobogan d'aigua urbà per la Festa Major de Sant Pere. Novament es trobarà a la baixada del carrer 11 de setembre. L'activitat és gratuïta i es durà a terme el diumenge 30 de juny a partir de les 11 i fins les 2 del migdia. La festa, com explicàvem, comença demà mateix amb l'acte inaugural que preveu la celebració del primer aniversari dels capgrossos de Begur, Reparada i Perico. Serà a partir de les 7 de la tarda i hi haurà una batucada del grup Bacan Arts pel centre del poble. Mitja hora més tard se celebrarà una gelatada popular, on també es comptarà amb la presència de bacanars a la plaça de l'Església. A les 11 de la nit hi haurà música, que inicialment posarà el grup Rocktàmbuls, i finalment, ja a dos quarts de dues de la matinada, actuarà el DJ Carlos Selecta. Altres esdeveniments que es repeteixen són la cursa de cambrer Sant Pere Safata i les sardanes. Finalment, també hi haurà espectacles infantils i l'obra de teatre Barra Lliure, que representarà el grup de teatre Esquinza.
I gràcies, Pedro. I a les 8:21 us expliquem que fins a finals de es poden veure al Castell Palau de la Bisbal les pintures de Susan Bataller i fullejar un poemari de la que també n'és autora, Elma Grinyà.
Nascuda a la Bisbal, Susan Bataller ha estudiat dibuix amb diferents mestres locals: Tort, Ferrarons, Vicente Agüedo i l'escultor Domènec Fita. Ha guanyat diferents premis de dibuix local, a Calella de Palafrugell i al Peix de Roca de Begur, i va començar a pintar a 1990. Confessa influències de Monet, Dalí i Cuixart i ha exposat al Centre Cívic de Sant Narcís, Santa Eugènia, Creu de Palau i el Parador d'Aigua Blava.
Jo vaig començar el 1990. Sí, és el recull de tota la meva vida, diguéssim. Primer va ser la poesia i després la pintura. I en aquest recull de poemes he posat un poema i el quadre. Bueno, cada poema representa un quadre, no?
Poetessa, a més de pintora, ha publicat recentment un poemari anomenat Les petites bombolles, que ha il·lustrat amb algun dels seus quadres i que també es pot fullejar a l'exposició.
Gràcies, Manel. Un quart i mig. Un quart i mig de 9 del matí, eh? S'entén. I a aquesta hora el temps és per l'opinió, pel comentari que avui ens arriba de la veu d'en Carles Xuriguera.
En breu sortirà publicat, esperem que abans de Nadal, l'escrita, volum 2, editorial Sivillà. És la segona part de la guia empordanesa del Clan Escrita, una colla d'intel·lectuals no reixits autòctons de l'Empordà. La primera part està esgotada i en espera d'una segona o tercera edició, ara no ho sé. S'hi percep, en aquests papers, un amor incondicional per al territori que els ha vist créixer i una mirada amb una certa desesperança mai mancada de rigor còmic i humor científic. Exactament, la publicació s'intitula L'Escrita, l'única guia de l'Empordà feta amb idea. Podria ser que encara trobéssiu algun exemplar del primer volum a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Us en faré un tastet. Si a la primera part es va centrar en descriure els límits del territori, ells en diuen que a Girona hi ha només tres comarques, l'Empordà, la selva i la muntanya, fent una clara referència a Pell i Forgues, i en descriure també els poblats prehistòrics i monuments megalítics, coves i avencs i arbustives titàniques, en aquest segon volum ens parlen de raconades idíl·liques com Cala Portella, entre Begur i Palafrugell, un llogarret que fins al segle XIX se'n va dir Cala Esclava perquè s'hi venia i comprava gent, o el camí de les escales d'en Gimeno, sí, el pintor que s'hi passava dies pintant la costa i que pujant-les o baixant-les s'hi va trencar el turmell i va seguir pintant amb el dolor, aconseguint aquella tècnica pictòrica contundent i dolorosa com el mal que sentia. També ens parlen del Pi d'en Gallarenic, on podeu sentir un plaer orgàsmic introduir els seus fruits per on us convingui. O l'avenc de la cigala del Montgrí, que amb una gran xemeneia es fica dins el mar i on la llegenda diu que les dones de l'Estartit hi quedaven prenyades. Una de les aportacions més destacades és la localització del mirador de l'Antònia, un estimball al mar que per les minves de gener, mirant fixament cap a l'oest, fins i tot indiquen graus, es pot veure la creueta de l'Antònia, el barco torpedinat pels nacionals. I no només això, també ens indiquen els locals, bars i restaurants més autèntics de la contrada, ambients no recomanables per gent sensible o fàcilment impressionable. Ara bé, si un capítol em té fascinat, és el que fa menció a la gastronomia local. Els del clan Escrita en són experts. Lluny de gastronomies petulants, ens parlen de plats senzills, gairebé de subsistència, oblidats per als restaurants i les cuines actuals. Tenim, doncs, el vistós plat de carnegots, de començaments d'estiu, amb la sempre polèmica discussió de si cal cuinar-los amb els filtragos o cal treure'ls abans de posar-los al foc. O el guisat de cerellos, que ara se sol condimentar amb pistatxos o festucs en lloc dels fenrolls històrics que se n'ha perdut la mena. En aquest sentit, haig d'afegir que pagesos de Torroella de Montgrí, liderats per el director del Museu de la Mediterrània, n'estan plantant el tamariguà del poble, una zona d'horta, i també el municipi d'Ullà, enfilada del Montgrí, per determinar quin és millor lloc per recuperar el tubercle. Els del clan van parlar amb el director del museu, el senyor Gerard Cruzet, que els hi explicà que el fons de reserva del Museu de la Mediterrània tenen una donació de diferents llavors de quan es va tancar l'antiga casa Mundet de la població. Gràcies a aquesta donació es pot investigar amb la recuperació de la varietat. Compten també amb l'assessorament del col·lectiu Les Rafardes de Mura, entre el Vallès Occidental i el Bages, Vallès Sobirà, segons el clan Escrita, l'objectiu del qual és implicar pagesos, aficionats a l'horta i consumidors per tal que entre tots sigui possible un relleu cultural i agronòmic que s'ha anat generant durant els darrers 10.000 anys. L'equip de les Rafardes està format per 18 finques productores de llavors repartides per tot el territori català. Així doncs, desitjo amb totes les meves ganes de fer-me amb aquest segon volum de l'Escrita, de ben segur que ens obrirà els ulls amb una mirada diferent de la realitat de casa nostra. Per molts anys i gràcies.
Doncs i gràcies per molts anys, i ja de passada, a veure si aquest clan Escrita de tant en tant ens convida a anar a menjar alguna cosa amb ells, que és una altra cosa no, però menjar bé sí que ho fan. Les 8:27.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
l'Ajuntament de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Estem en una situació mediambientalment molt complicada, amb una onada de calor que ens ha de preocupar per la nostra salut i també per l'estat dels boscos.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Estem molt pendents de l'incendi de la Ribera d'Ebre, que ja ha cremat, dèiem, més de 3.000 hectàrees. Una de les feines fonamentals és la de l'atenció als evacuats, i allà hi té molt, un paper molt important l'entitat Creu Roja. I per parlar-ne, no d'aquest incendi de la Ribera d'Ebre, sinó d'aquesta situació, saludem en Florenci Berta, que és el president de la Creu Roja de Palafrugell. Senyor Berta, bon dia.
Hola, bon dia. Perdona, faig un petit matí.
Disculpi, senyor Berta, deia, faig un matís que no l'he sentit, no l'he escoltat.
No, que sóc el coordinador, no, president.
El coordinador, val, doncs, sí. Disculpi.
No, faltaria més.
Tallarem el braç a la persona que ho ha apuntat d'aquesta manera. perquè no es torni a repetir. bé, escolti, senyor Berta, quin és el paper de la Creu Roja en cas d'un incendi com aquest que està passant avui al Delta de l'Ebre?
Bueno, normalment s'activen tots els recursos que té la Creu Roja en cas d'emergències, Pues en aquest cas, pues muntar albergs, com s'està fent, evacuar la gent si fa falta amb els nostres vehicles, donar suport als bombers, amb ambulàncies, amb el centre mòbil d'operatiu, i és una mica, pues això, i estar als retens les hores necessàries que es necessitin.
Uh-huh. Escolti, portem ja dies avisant d'aquesta arribada d'aquesta onada de calor, una onada de calor a més forta, contundent. De fet, només començar el programa ja explicàvem que teníem 22-23 graus de temperatura a les 8 del matí. És molt important la prevenció per no prendre mal en situacions com aquesta, i en el vostre cas esteu repartint crema solar gratuïta a les platges de Begur. Quines altres mesures esteu fent des de la Creu Roja per tal de apaivagar una mica les conseqüències d'aquesta onada?
Bueno, pues mira, fem molta difusió per les xarxes socials per conscienciar la gent que això és un tema bastant important, en el qual la salut és un dels més perjudicats, sobretot la gent gran i els nens. I bueno, i una de les coses que també estem fent, posar Begur, pues, fent unes donacions perquè la gent se confia molt en anar a la platja, no porta cremes ni solars ni res, i nosaltres pues, també conscienciem, a part de repartir-les, conscienciem que és necessari que es portin, sobretot per als nens i la gent gran.
Són les capes socials més vulnerables, nens i gent gran?
Sí, en aquests moments per nosaltres sí que ho és, perquè clar, la gent gran ara el que estem fent també, fem trucades amb un centre que tenim telefònica, sobretot als nostres usuaris de teleassistència, doncs que prenguin mesures, que beguin molt de líquid, que portin roba molt còmoda, que tinguin la casa amb el màxim ventilada que pugui, i a part, bueno, tota la difusió que estem fent a partir d'aquí, xarxes socials, perquè la gent sigui conscient de que això és un risc de salut.
Parlàvem de les temperatures que teníem a l'inici del programa. Ja tenim temperatures que s'enfilen per sobre dels 23 graus i han passat només mitja hora des que hem començat. Com ens hem de protegir? A què ens arrisquem si ens exposem massa al sol o a aquestes altes temperatures?
Bueno, primerament el que ens arrisquem és tenir uns xocs, hipotímies, bueno, i unes persones que, pues, que pateixin del cor també és molt important. Per tant, s'ha d'anar hidratant molt, la gent ha de ser conscient que ha de portar roba molt i molt còmoda, sobretot per aquesta calor, i sobretot no està gaire al sol i està cobert, portar gorra en cas de que estiguem molt al carrer, i bueno, és una mica això, consciència en aquest sentit.
Heu detectat més feina aquests dies, més accidents potser, o heu hagut de fer més sortides o més viatges, diguem-ne, cap a l'hospital o ambulatoris?
No. En principi no, tot està sent normal. Jo suposo que la gent ja és molt conscient, i com fa molt de dies que a la televisió s'està parlant molt d'aquest tema i les xarxes socials també s'està fent molta difusió, només que la gent s'està conscienciant moltíssim amb aquest tema.
Perquè Creu Roja, a quines platges es troba aquest any?
Bueno, nosaltres es trobem només a les platges de Begur, que són a Sarriera, Aiguablava i el Racó.
Val. Però vaja, és a dir, el servei de trasllat sí que el feu en cas que hi hagi urgències a diferents llocs, no?
No, seguim en principi, nosaltres al transport sanitari urgent no ens dediquem, que això ho fa el SEM, però sí que tenim un servei d'ambulància urgència a les platges de Begur en cas d'alguna evacuació, i estem sempre en contacte amb el SEM.
Jo és que li parlo perquè em ve al cap la imatge que jo tinc al cap de tota la vida de l'ambulància de la Creu Roja a punt d'anar amunt i avall, vull dir que no li preguntava.
Bueno, d'això ara fa res més que quasi uns 20 anys que van deixar fer el transport sanitari urgent.
Ja veu que sóc una persona que viu en una mica en l'antigor, també.
No, bueno, el que passa que, bueno, com ens continuen veient les nostres ambulàncies en diversos actes, sí que es dediquem molt a el que se demana al servei preventiu, que és, pues, fer la cobertura de concerts, coses esportives, festes, això sí que ho mantenim. Encara.
Clar. Senyor Berta, en la setmana passada es va activar un avís perquè hi havia a la platja una medusa perillosa. Quina és aquesta medusa? Quin és el perill que té i si es manté aquest avís?
Ah, la caravela, sí. Bueno, això s'ha avistat a les d'Alacant. Home, és una de les més perilloses. Bueno, la seva picada és molt dolorosa i inclús pot arribar a fer un risc greu de salut a les persones.
Saps si es generen les condicions òptimes perquè es traslladi cap a les nostres platges?
No, jo crec que no. En principi no, perquè això ja no és la primera vegada. L'any passat ja a les platges d'Alacant ja es va alertar d'aquesta medusa. No n'hi ha grans quantitats. Home, no fotria la mà al foc perquè mai s'ha de dir que no, però en principi de les alertes que han hagut ha sigut sempre per la Comunitat Valenciana i en principi aquí, el dia d'avui, no s'ha trobat cap d'aquestes meduses.
Un altre dels col·lectius que estan en risc per aquesta onada de calor, dels quals parlàvem abans, és la gent sense sostre. Afortunadament, a casa nostra no és habitual veure gent dormint als carrers, però vaja, hi ha algun altre col·lectiu de persones amb una vulnerabilitat més elevada que puguem trobar a casa nostra i pels quals puguem fer alguna cosa per ajudar?
Bueno, jo crec que sobretot és la gent gran, no? Perquè sobretot la gent gran que viu sola i no té aquesta coneixença de lo que el perill que pot córrer en aquest sentit, i sí que se li hauria de estar més pendent d'un veí que viu sol, que és gran, estar més per ell, bueno, i anar a fer un seguiment, i qualsevol cosa que es veia és alertar, diguéssim, a la policia, a la Creu Roja, per poder-li fer un seguiment a aquesta persona.
Tenen vostès alguna previsió de quan això calmarà una mica, o ara ja estan en alerta, diguem-ne, per tot l'estiu?
Bueno, nosaltres sempre a l'estiu estem en alerta perquè les temperatures sempre, la veritat, és que van pujar amb força, però no sabem exactament això. Bueno, això el del temps ens irà informant. Protecció Civil també és el que ens va informant sempre de les temperatures i dels riscos que es preveuen, i seguirem una mica aquestes comunicacions.
Senyor Berta, acabi'm aquesta trucada amb alguns consells a tenir en compte per part de tothom, que a vegades semblen obvis però val la pena recordar-los.
Bueno, sobretot jo crec que és prendre molt de líquid, sobretot ara ens hem d'acostumar a anar amb roba molt còmoda per passar aquesta calor, i sobretot protegir-nos molt amb cremes, portar sempre gorra i anar escoltant el que ens diuen a través de les notícies. Estan molt pendents avui en dia de les notícies, perquè ara ja sí que no és com abans, ara ens poden donar exactament com estan les temperatures, els dies, les precaucions i tot. Està molt pendent de les notícies.
Doncs, senyor Florenci Berta, coordinador de la Creu Roja, l'hem presentat abans com a president i ja hem matat el guionista que ho ha fet.
No, no, no passa res. Tots el podem confondre.
No, no passa res. El deixarem lligat al sol 10-12 hores en alguna plaça on hi piqui bé, i així expiarà el seu error. Senyor Berta, coordinador de Creu Roja de Palafrugell, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, que vagi bé, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort, i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí. I amb l'Alba Lejide, com cada dia, fem un repàs a les notícies d'àmbit general més enllà de les fronteres del Baix Empordà. La manifestació de l'11 de setembre d'aquest any reclamarà la unitat de l'independentisme amb epicentre a la plaça d'Espanya. La marxa per la plaça d'Espanya de Barcelona, s'entén. La marxa plantejada... Perquè, vaja, no. En aquest país, si no passa a Barcelona, no passa. La manifestació de l'11 de setembre, dèiem, reclamarà aquesta unitat de l'independentisme amb una marxa que plantejarà la metàfora que persones que arribaran des de diferents carrers poden arribar a confluir en un mateix punt, Alba.
La manifestació la farem a la Barcelona, que és la capital de Catalunya, que seria la capital d'aquest estat independent, que és el nostre objectiu, i hem buscat una plaça gran, on hi conflueixin diferents carrers també grans, perquè volem representar amb aquesta manifestació aquesta idea que des de camins diferents ens trobem, hi ha un punt de trobada, que és aquesta plaça gran, on ens posem d'acord per un objectiu comú, que és la independència.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzier, ha defensat que l'independentisme s'ha de posar d'acord des de la diversitat, amb un objectiu comú, sense que ningú hagi de renunciar a la seva ideologia o als orígens. La manifestació tindrà com a epicentre la plaça d'Espanya, però s'estendrà pels carrers que conflueixen en aquest punt de Barcelona, com el de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina.
I sí, són boníssims fent performance en aquest país. El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, renuncia a l'acte d'eurodiputat. L'actual ministre espanyol d'Exteriors va anar com a cap de llista del PSOE a les eleccions europees.
Segons informa Televisió Espanyola, Borrell seguirà parada en les seves funcions com a ministre d'Exteriors, a l'espera de concretar-se quin càrrec ocuparà finalment. Borrell va ser el cap de llista del PSOE a les eleccions europees i s'havia especulat sobre les possibilitats que el partit el proposés per un alt càrrec a la Unió Europea, com ara el de comissari europeu. La renúncia a l'acte es fa en plenes negociacions entre el repartiment dels alts càrrecs entre les principals famílies polítiques i quan només queden uns dies perquè el nou Parlament Europeu es constitueixi a Estrasburg el pròxim 2 de juliol.
I Foment s'entrevistarà amb sindicats i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per denunciar la campanya de l'ANC pel consum estratègic. El president de Foment del Treball i vicepresident de la COE, Josep Sánchez Llibre, reclama a Quim Torra que respecti la legalitat per facilitar el retorn de les empreses i emplaça a no generar debats estèrils.
En un esmorzar informatiu a Madrid, Sánchez Llibre ha avançat que Foment del Treball adoptarà mesures en defensa de tots els industrials que operen a Catalunya, perquè, diu, els més perjudicats són les empreses, els treballadors de les empreses i els consumidors. En aquest sentit, ha anunciat que acordarà entrevistes amb les diverses organitzacions de consumidors de Catalunya, amb els sindicats que han de defensar els interessos dels treballadors i també amb la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, així com l'Autoritat Catalana de la Competència.
Doncs gràcies, Alba Elegide. Aquest és el repàs d'algunes de les notícies més destacades de casa, no, de fora de casa nostra i que, com cada dia, també val la pena que repassem. I d'aquí 20 minuts seran les 9 del matí i és el moment de parlar amb l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu. I tu?
Molt bé, fanfàrria a primera hora del matí.
Sí, a més, això cada vegada, en funció de qui fa el programa, cada vegada va diferent, això, eh? Ja ho saps.
I tant. És una sorpresa cada dijous.
Recorda que jo sóc dels que treballa poc i no tinc tràilers a punt, eh?
Ho sé, ho tinc en ment, Miquel.
Val, perquè quan hi ha en Dani, doncs en Dani és d'aquests que s'ho curra, s'ho treballa, s'ho prepara. I jo sóc més de... Jo m'agafo més a la frase aquesta de l'Andy Warhol, que deia menys és més, saps?
Exacte, sí. Bona frase.
Tot això per fer temps perquè no estic trobant la música que toca, eh? Vull dir que ja quan la trobi ja...
Vale, llavors ja no sé...
Ara, espera. Mira, ara, home, punyetes, que no la trobava. Molt bé. Va, per fi, amb l'Ignasi Arbat, com cada dijous, repassem algunes de les estrenes més destacables de la cartellera del cinema d'aquest país. I aquesta setmana, a més, ens podem explaiar avui, que tenim temps.
Amb
Martí no ha treballat avui, que no ha fet agenda, teníem poquets temes, vull dir, cosa tranquil·la.
Doncs em sap greu no tenir també una cartellera allò... excessivament suculenta, eh? Alguna pel·lícula interessant tenim, però no és una setmana d'aquelles important, cinematogràficament parlant. Bueno, sí, doncs, perquè la setmana passada ja vam tenir estrenes fortes, que encara arrossegaran aquesta setmana, no? O sigui, d'aquesta quarta part de Toy Story, o Godzilla, rei de los monstros, que encara són pel·lícules que tenen un recorregut important per endavant.
Ja. Bueno, doncs, a veure, no sé, intentem-ho, aviam què farem aquesta setmana.
Sí. Però tenim propostes interessants. Almenys hi ha un parell que jo, que aquestes segur que les vaig veure. Si vols començar per la primera.
Sí, perquè començar per l'última també és tonteria. Fa de mal fer.
Sí, no. I tant. Bé, doncs començaríem per Los Muertos No Mueren. Això és una pel·lícula de zombis, però a veure, no és una pel·lícula de zombis qualsevol, perquè el director és el Jim Jarmusch, que a més és un director de cinema independent, a més és un director sagrat, que agrada molt, sobretot el que és tot el que fa de cinema d'autor, ell havia fet Paris, Texas i aquestes coses, i fa uns anys va fer una pel·lícula de vampirs, que també va sorprendre bastant que es dediqués al gènere fantàstic i que tingués els vampirs, i no sé si l'has vist, és una que es diu Solo los amantes sobreviven, que està protagonitzada per la Tilda Swinton, que fa una vampiressa, no? I també tenim el Tom Hiddleston, que és l'actor que fa de Loki a les pel·lícules de Marvel, no? És una pel·lícula que està molt bé, eh? Un indie, això que té l'autor. Sí. I ara ve una pel·lícula de zombis, però a més amb ple d'estrelles, perquè és un director que d'aquests que les estrelles de Hollywood pràcticament treballen gratis per ell, no? Tenim el Bill Murray, per exemple, dels Caçafantasmes, l'Adam Driver, de les pel·lícules de Star Wars, la Chloe Sevigny, i també repeteixen altres actors que han treballat amb ell, com és el cas de la Tilda Swinton, l'Steve Buscemi, el Danny Glover, la Rosie Perez, el Don Waits, que és un... Bé, que banda de cantant, i sabem que també, doncs... És a dir, que ser actor, moltes vegades.
Sí, vaja, i com es diu que es deia la pel·li, per cert?
Los Muertos No Mueren.
Los Muertos No Mueren. Déu-n'hi-do, eh? Mira que t'agraden aquestes pel·lícules.
Sí, a més aquesta li tinc ganes, eh? Vull dir, és una pel·li que la veritat és que fa molt bona pinta i no sé si has vist el tràiler, és una no. mica rara, no? És a dir, quan tu, quan tu ja la veus és una cosa una mica estranya. Et
ara me'l faràs
poble.
Buscar, home. Los muertos...
Sí, i els agents no mueren. Es va estrenar a Cannes. Imagina't que Cannes veu una pel·li de zombis i el que fan és ràpidament expulsar-los, no? De
sí,
la manera que
sí,
sigui.
Sí, sí, sí. Sí, es pot ser una pel·li de zombis, però idolatren l'Albert Serra, per exemple, eh? Vull dir que va, bueno, va estrenar La Liberté i vaja, la gent va sortir d'allà entusiasmada.
Exacte.
La que no sortia de la sala acollonida durant la projecció va sortir entusiasmada.
Sí, sí, no, aquest any ha estat els de zombis i monstres, eh? Està clar, això de Cannes, en fi...
Mira, no sé, escolta, que tinc el tràiler, va. Mira,
va, vinga.
No sigui dit, te'l poso, eh?
M'has tret Albert Serra i ja és que... T'estarba la llengua o...
T'han caigut els allòs per terra.
Sí, 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 els estic recollint encara.
Vinga, poso el tràiler. Aviam.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something... horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
What the hell was it? A wild animal?
Aquestes les pel·lis de zombis em donen mal rotllo, tu.
És comèdia, aquesta és comèdia. És a dir,
no sé, sóc una persona sensible, jo. Mira.
Sí, bé, intento homenatjar el que és la Nit dels Morts Vivents, la pel·lícula del Romero, no? Que diuen que és la cova comença tot, el 60, i retribut aquesta pel·lícula una mica amb alguns escenaris, i bueno, ja veureu. Jo aquesta fa bona pinta, la veritat és que l'anirem a veure.
Jim Jarmusch es diu el director, eh?
Jim Jarmusch, correcte.
Jarmusch, això, Jarmusch, no, Jarmusch. Molt bé, doncs, primera estrena de la setmana finiquitada. Anem per una altra, va.
Mm-hmm. Doncs vinga, anem per la següent, que seria Muñeco Diabólico. Suposo que el títol, home, si les notes, familiar, no?
Sí, sí, home.
El Chucky, per entendre'ns, sí, sí. Per la família, doncs és el Chucky, que després de 7 pel·lícules, recordem, tot això va començar, en aquest cas, el que és el Chucky a finals dels 80, no? Recordem que als anys 80, finals dels 70, a principis dels 80, va arribar tota aquesta onada de cinema de terror que va derivar en l'Slasher i concretament després en l'Slasher amb monstres. És a dir, va començar, doncs, per ser, per exemple, el Jason Voorhees de Viernes 13, el Freddy Krueger de Pesadilla en el Maastricht, i dintre d'aquesta onada va arribar un personatge peculiar a finals dels anys 80, que era el Chucky, no?
Sí.
Que no era res més que un nino
que
era, sí, però era posseït per un lladre, per un delinqüent, que, bueno, un assassí, més aviat, que el mataven amb ell i per salvar-se, doncs, a través d'un encanteri, aconseguia introduir la seva ànima dintre d'un ninot de la marca Goods, per aquí, Good Guys, em sembla que era, bé, doncs, que era aquest nino que tots coneixem com a Chucky, no? Això va donar lloc a 7 pel·lícules, que ja dius, són unes quantes, al llarg de tots aquests anys, sembla que fa un parell d'anys o 3 es va estrenar l'última, i durant aquests 7 anys, doncs, Chucky ha tingut de tot, o sigui, ha tingut parella, que també ha estat una nia, ha tingut un fill, també, vull dir, li ha passat de tot, al llarg de... Sí.
Conya.
Durant aquests anys li ha passat absolutament de tot al personatge de Chucky.
Carai.
No, vull dir que sí, sí. I l'última entrega, la veritat, era bastant de telefilm, i la productora, que en aquest cas ha estat Metro, el que va decidir, doncs, que era l'hora de fer un ribot. No? Aleshores, això que es porta ara, de tornem a començar la saga des del principi, des del primer dia, i en marxa, no? Com si aquí no hagués passat res. El que passa és que el tema del ribot va agafar una mica de contrapeu de el que és una mica el creador, vaja, de tot això, que és Don Mancini, que ha estat guionista de les 7 pel·lícules, no?
Sí.
I no va estar-hi d'acord. Ell el que volia fer era desenvolupar la seva pròpia història, una continuació de la història de Chucky, però a més aquí hi ha hagut el problema de que Metro, per intentar fer la pel·lícula més comercial, va intentar colar-lo com a productor executiu sense el seu permís, per perquè el nom de Mancini hi sortís, no? I va dir, no, jo no l'aprovo, això. I va tenir un conflicte amb la productora a l'hora de posar el seu nom. De fet, Mancini, la seva banda, farà d'aquí res, un temps, el que és una sèrie de televisió protagonitzada per Chucky. Ara tenim, doncs, sí, ja està desenvolupada.
I on es veurà això, per televisió o alguna plataforma, alguna OTT?
Als Estats Units es veurà pel canal Sci-Fi i aquí ho veurem per alguna plataforma. No sé quina en comprarà els drets, però sí, està previst que ho veiem per una plataforma, sigui Netflix o Amazon o alguna d'aquestes. Arribarà el 2020. Per tant, ja tindrem un Chucky, perquè fet el Chucky que veiem en aquesta pel·lícula és diferent, eh? Vull dir, estèticament no és el que sentes més conegut, sembla més un punt... No sé, va haver-hi polèmica, també, quan va sortir la primera imatge al castell.
Ja, com es diu, que buscarem, és que ara em fas aquí la cosa de voler-lo. Com es diu la pel·li, va?
Busca Muñeco Diabólico 2019, perquè si no te sortirà l'antiga.
Muñeco Diabólico 2000... Mira, surt aquí, hosti, tu. És espavilat,
sí, home,
això.
Miràs. Sí,
Muñeco
sí.
Diabólico 2000, sí, home, és més polite, no? Està una mica més arreglat.
Sí.
No sí, té exacte, tota aquella cara plena de sergits i de... Sí,
bueno, els sergits van venir amb el temps, perquè recordem que, clar, pobre ninot va patir de tot perquè van intentar matar.
Es diu Woody, sí, clar.
No, s'hauria de dir igual, s'hauria de dir Chucky, eh?
Com a mínim el cartell porta un...
Ja t'entenc.
Un mono que posa Woody.
Sí. Mira, això és una campanya de promoció que ha fet la pròpia pel·lícula perquè es va estrenar als Estats Units la setmana passada, la mateixa setmana que s'estrenava Toy Story 4, el que protagonista doncs, és el Woody, que és el cowboy, no? I van fer com una mena de promoció en la qual vèiem com Chucky matava a Woody. Segurament deus haver trobat algun cartell fent referència a aquesta campanya de promoció de la pel·lícula.
Ah, amigo, vale.
Sí, però no, bàsicament es tracta d'això. La veu en aquest cas, la veu és molt important, en aquest tipus de pel·lícules, perquè és Brad Dourif, l'actor que sempre havia posat la veu al personatge de Chucky, i en aquest cas la veu la posa Mark Hamill, que recordem que és el Luke Skywalker de les pel·lícules de Star Wars.
Cert.
Que de fet és banda d'actor, ha fet moltes coses en doblatge, i per exemple havia doblat el Joker en una sèrie d'animació de Batman. Vull dir que ja té un recorregut important en temes de doblatge.
Vols que posem, el tràiler de fons?
Sí, com vulguis.
Vinga, va.
En Gasland creemos que la felicidad va más allá del entretenimiento. Se trata de ser reconocido, comprendido, amado. Te presentamos a tu nuevo mejor amigo.
People, let me tell you about my best friend.
Els oients no veuen les imatges, però només amb el so ja poden fer-se'n a la idea,
Una mica, no?
Sí. Va.
Chucky.
En aquest cas, Miquel, el canvi important que ha tingut la pel·lícula,
sí.
Que jo no sé si aquí Donald Trump ha tingut res a veure amb el que és la confecció, no és que hi hagi una possessió a través d'un rite de vudú, sinó que representa que el ninot està fabricat a la Xina i com a conseqüència això s'acaba tornant un assassí. Per tant, no sé si hi ha un missatge polític.
Home, clarament no. Que sigui irònic o sigui allò convençut és una altra cosa, però home, missatge claríssim.
Sí, escolta, el tema és que el programen electrònicament en una fàbrica de Xina, no sé si de Huawei o alguna d'aquestes, i es transforma en el que amb el Chucky, diguéssim, assassí, no? Vull dir que, bueno, hi ha hagut un canvi aquí en la naturalesa de l'assassí.
Molt bé, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, Montlloco Diabólico, la pel·li que no aniré a veure, ja t'ho dic ara.
No.
Per tu, perquè ets un friqui, t'agraden aquestes coses, sí, t'agraden el Festival de Sitges i així, però ahir parlava amb l'Àngel Sala, amb el director del Festival de Sitges,
i
em deia, sí, perquè la inauguració, dic, mira, la inauguració, ja hi vindré, però no miraré ni un fotograma de la pel·lícula, sigui quina sigui la que estrenis allà. O sigui que...
No tenim exclusiva, no?, de quina obrirà.
Calla, home, això no es pot dir. Això no es pot dir.
No, pot... jo tinc la meva travessa, eh? Jo tinc... El rumor tinc.
Bueno.
Però bueno, no sé.
No m'estiris la llengua, que no...
Jo sé que a l'octubre s'estrena una seqüela, eh? A veure si és aquesta. No direm res més.
Bueno, va, vinga, una altra pel·li per anar a veure aquest cap de setmana.
Vinga, Tu mejor amigo, un nuevo viaje.
Vinga.
Això és una pel·lícula sobre... És la segona part, eh? Hi ha Tu mejor amigo i aquesta és la segona, que és Un nuevo viaje. Això és una pel·lícula del 2017 que és la protagonitzada del Dennis Quaid i la Mark Helenberger, que la protagonitzava un gos. I en aquest cas, la característica que tenia és que era un gos que es anava reencarnant en altres gossos. Aleshores... i coneixia doncs, el seu propietari del seu moment, que era un nen petit, i aleshores quan anava reencarnant anava trobant el seu amo, diguéssim, a través de diferents formes de gos. I això s'amplia, sí, ara el tema, ampliem això i en aquest cas doncs, que sigui la neta del personatge principal i que sigui doncs, el gos que vagi anant a buscar contínuament la neta a través de tot el país. Aleshores veiem com el gos es va transformant, doncs, o canviant, reencarnant en altres gossos i com els personatges humans es van fent grans, no? Però hi ha vellets en aquesta pel·lícula.
Que bo, no?
I tenim el Dennis Quaid. Sí, està bé, la idea és bona, eh?
Home.
I tenim el Dennis Quaid, que és un actor doncs, també important, vull dir que aquí actua una mica més de secundari, no? Perquè aquí és en segon pla, però el continuarem veient.
Tu mejor amigo, un nuevo viaje. Has dit que es diu, eh? Molt bé.
Sí, correcte.
Doncs, res, tres estrenes d'aquesta setmana. Hosti, com allargar 15 minuts de secció per parlar de tres pel·lícules, eh? Déu-n'hi-do, això...
Sí, no, ja t'he dit que aquesta setmana la cosa estava una mica així, però bé, ja veuré, estem agafant carrerilla perquè ja comencen a venir, doncs, ja importants, no? Ja, si la setmana passada teníem Toy Story, doncs la setmana que ve arriba la nova de Spider-Man, vull dir que, escolta, que si una mica de favor avui jo...
Molt bé, doncs escolta, anirem parlant la setmana que ve. Gràcies, com sempre, i fins dijous.
Vinga, doncs fins dijous que ve. Una abraçada.
Adéu, Ignasi, una abraçada. Que vagi bé.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
Putos cinèfils, que els agraden unes pel·lícules que ja... A mi ja m'explicaran. La nòvia de Chucky, pel·lícules de zombis... Déu-n'hi-do. 4 minuts i seran les 9 del matí... Fem un... Re, no, anava a dir, fem un recés, però no, tampoc fem un recés perquè ja estem a punt de marxar. A més, avui no tenim agenda perquè en Martí, no sé què li ha passat a en Martí, però vaja, ha decidit... Ha fet un Marc Clapés, que és... Mira, no, avui no treballo, eh, Clapés? Clapés? Ah, no em sent. Bueno, pensava que ja el teníem per aquí a punt. Ja m'estic fent temps per entrar un tall per explicar-vos una història, que és que tenim un sorteig en marxa. Volia comentar-ho amb en Marc, però vaja, ja que no hi és, doncs, si no hi és, no hi és. Deia, tenim en marxa un sorteig per regalar-vos entrades per anar al festival Canet Rock, on hi ha la flor i la nata muntada de la música d'aquest país. Per fer-ho, només ens heu d'enviar una nota de veu cantant algun fragment d'alguna de les cançons del Canet Rock. Primer us poso aquí la promo, va.
Ràdio Capital et porta el Canet Rock. Sortegem entrades dobles per anar-hi el proper 6 de juliol. Participar és molt fàcil, fins i tot per tu. Envia una nota de veu cantant un fragment d'alguna cançó dels grups que trobem al cartell del festival, al 640-7402-87. 640-7402-87. Recorda-ho, et convidem al Canet Rock. Ràdio Capital, la ràdio més generosa de l'Empordà.
Doncs ja ho sabeu, heu d'enviar... Acaba ja, home. Heu d'enviar una nota de veu cantant algun fragment d'alguna de les cançons d'algun dels artistes d'algun d'aquest festival, que és el Canetró. Sí, en Dinar i Tindanai. No, calla, calla, que en tenim un que és més lamentable encara, mira. Ara no sona, la Marga l'ha destacat. Aviam. Sonarà o no sonarà? La posem, no? Va, vinga, fot-li.
I és que ha anat tants anys que ni el més vell recorda els carrers engalanats i a la plaça vella sona aquest rim tan mostrat que ballava tot el poble i en Francisco treia el vi. La Carmel...
És que hi ha gent que se l'ha de matar, ho veus o no?
I la remei de cal carter s'expulsava les vergonyes per cantar.
Bé, lamentable, lamentable, però escolta, si només tenim aquest, li regalarem les entrades en aquest. El que passa que, clar, ens farà quedar fatal si enviem aquest personatge al Canet, Marc? Li he agafat del riure, aquest també. El tio, fot un quart d'hora que l'estic esperant i quan entra es posa a riure. En fi, a partir de les 9 al matí capital. Clapés, adéu, que vagi bé el programa, eh? En vida teva. Adéu-siau i tornem demà a les 8. Ai, anava a dir les 9, a les 8, adéu.